107.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns, dia 19 de maig, quan tenim ara mateix 23 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis. Moment d'encetar ja l'apartat de receptes per al benestar, com cada 15 dies ens visita el nostre programa a l'Hora L, la Rosa Barceló. La saludem ja, Rosa, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com han anat aquests dies des d'ençà que ens vam veure?
Bé.
Sí?
Bé.
Han anat bé?
De tot, tant d'esta vida, de tot, ja.
Crec que, a més, alguna persona t'ha aturat pel carrer per a dir-te alguna cosa, en referència al programa, òbviament.
Sí, van comentar que feia dies que no parlàvem específicament de tema nens, de tema educació. Doncs, començarem a parlar una mica, també. Que, de fet, tema educació sempre l'introdueixo. Encara que parlen adults, el tema educació sempre surt.
Sempre és present.
Més en concret amb el tema nens. I és el que parlarem, de la comunicació emocional amb els nens.
Molt bé, doncs, dona'ns aquests detalls que ens portes preparats avui, aquestes receptes que ens portes avui.
A veure, em volia començar amb una reflexió que diu així, que entendre'ns i acceptar-nos, els adults, no és cosa fàcil, més bé al contrari, sol ser complicat. Diu, és freqüent que ens haguem passat la vida fent allò que s'espera de nosaltres, intentant sentir allò que ens han dit que tenim que sentir, a vegades culpabilitzant-nos per no sentir o no ser de la manera que ens han dit que és adequada o que hauríem de fer, no? I això fa que acabem a la vida adulta sense saber qui som i sense saber què sentim realment. D'això vull parlar, no? Per evitar arribar fins aquí, no? Arribar a la vida adulta sense saber què sentim o què hem de sentir, no? Per evitar arribar aquí, cal ajudar els més joves a afrontar el tema dels sentiments i cal tenir en compte, és molt important, que hi ha una relació directa entre allò que un nen sent, un nen, nena, que un nen, un petit sent, i com es comporta. Quan un nen, una nena, se senten bé, es comporten bé. I com podem ajudar-los a que se sentin bé per a que es comportin bé? Acceptant els seus sentiments. I ara és quan tothom diu, però si ja els acceptem, si ja ho fem. Però moltes vegades no som conscients i no ho fem. Exemples, quan no acceptem el que els nens senten? No acceptem allò que els nens senten quan diem coses com això no ho pots sentir, de veritat, sols ho dius perquè estàs cansat, no hauries d'estar enfadat, total, és el teu amic i tampoc ha sigut tan greu, o no n'hi ha per a tant, home, total, o no hauries d'estar així, o no hauries d'estar tan content. Quan diem aquestes coses, sense voler, evidentment, de manera inconscient, el que estem fent és no acceptar els sentiments del nen, i al no acceptar-los arriba un moment en què ja no sap el que sent o deixa de sentir, arribem a la vida adulta, com deien, no? La negació rotunda dels sentiments el confon i el fa enfadar perquè no m'entens, i també els ensenya a no saber el que senten i a no fiar-se d'ells mateixos, a no fiar-se de les seves impressions, no? Exemples, quan diu tinc calor i li diem si fa fred no et traguis la jaqueta. Però ell té calor, no? No tinc calor, perquè si em dius que fa fred, jo tinc calor, no em tregui la jaqueta i no entenc res. O quan diuen coses com aquest joc és molt avorrit, i els diem, què dius? Si és supereducatiu i està molt bé. Doncs jo el trobo avorrit, no? O quan algo no els agrada i t'hi diuen, és que no m'agrada. I els altres, els adults, diem, doncs t'hauria d'agradar perquè està molt bo. En aquestes maneres de respondre és quan els estem confonent, perquè ells senten una cosa i nosaltres els diem que han de sentir algo diferent, no? O que el que senten no és el que han de sentir. Els diem que no se'n fien de les seves percepcions i que recolzin a les nostres. I quan aprens que no te'n pots fiar de les teves percepcions, és molt dur, perquè ja no sabem quina és la realitat. Jo dic aquesta frase de que quan el que tu sents te diuen que no és el que s'ha de sentir, te tornen boig. Quan d'alguna manera te neguen la teva realitat, que les emocions són teves, no de l'altre, quan te neguen la teva realitat, te tornen boig, te confonen, ja no saps el que és o el que no és, no? Hi ha un llibre clàssic que és clàssic però actual, perquè aquestes coses ja diem que no canvien tant, no? De dos autores, que és l'Adele Faber i l'Elaine Maslitz, que potser els noms no sonaran, potser el llibre sí més, que és Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen, que és de l'editorial Medici, que expliquen molt bé que quan hi ha un problema o quan el nen ens planteja alguna cosa, solem actuar d'unes set maneres poc adequades, que ara les comentarem, no? Poc adequades, com la primera, que és negar els sentiments, no? Si digues que estic molt trist, home, doncs no hauries d'estar tan trist, perquè, negar, ja ho hem dit. L'altra, tampoc és adequat actuar amb una actitud filosòfica tipus, el nen està enfadat per alguna cosa, no? Doncs la vida és així, ja saps que el món no és perfecte, tu pots prendre dues maneres, veu malament, ja és, creixeràs, benvingut a la vida dels adults, aquesta actitud filosòfica que el nen se sent incomprès i no entén res, no? A vegades també donem consells sense que els vulguin, no? I la pròxima vegada el que li has de dir, a vegades exigim als nens que defensin els seus interessos davant els seus iguals, quan nosaltres, els adults, no som capaços de fer-ho, És molt significatiu que a vegades li diem als altres, als nens, el que han de fer. Els demanem coses que els propis adults moltes vegades no saben fer, no? També els atabalem amb preguntes, preguntes que no saben contestar i es posen encara més malament, no? Una altra cosa que fem i no hauríem de fer és defensar l'altra persona. Segur que té els seus motius pel que ha fet. És que Joan m'ha pegat. I tu què li has fet? Segur que tu li has fet alguna cosa, no? O si la mestra... És que la mestra s'ha enfadat en mi. Pues, sí, probablement té motius la mestra per enfadar-se, no? Però en comptes de dir, pues, segur que li has fet enfadar, han de dir, pues, que expliquin què ha passat, no? Per què? A vegades mostrem llàstima, pobret, quina pena, aquesta actitud així paternalista, sobreprotectora, que tampoc és bona, i a vegades responem des de lo que en diu el psicoanàlisi de l'aficionat, que és pensar, pensa quina és la veritable raó per fer el que has fet, no? I què hi ha detrás de tot això? Pues, bueno, no hi ha res, hi ha sentiments, hi ha emocions. Negar els sentiments, anar en una actitud de superioritat per la vida, donar consells que no en demanin, fer preguntes que no poden respondre, defensar els altres i mostrar una llàstima, no són maneres adequades de respondre als sentiments dels nens, Davant aquestes respostes no entenem res, ni ells ni nosaltres, no entenem res i creiem que que d'alguna manera estem fent el que toca, però no entenem res quan un nen davant d'aquestes preguntes s'enfada o se'n va o no està content perquè no se sent comprès, ni ell ni nosaltres. La comunicació no flueix i tots dos ens sentim malament perquè nosaltres creiem que ho hem fet bé i ell no se sent comprès, i al no reaccionar com ens agradaria, que ens cregui els consells o que faci el que li diem moltes vegades, o que senti el que jo sento o el que vull que senti, llavors és quan no hi ha fluïdesa en la comunicació, no flueix, i tots dos ens sentim malament, no? Per tant, com ho podríem fer? Com podríem ajudar els nens amb el tema dels sentiments? Doncs són quatre consells, En comptes d'escoltar sense massa interès, que és el que a vegades fem, cal escoltar amb atenció, i per escoltar amb atenció és bo mirar-lo als ulls, és bo deixar de fer el que estem fent i centrar l'atenció en la persona, sigui un nen o un adult, que estem parlant, no? Perquè és molt desalentador comunicar-se amb algú que està mirant la televisió o que està fregant els plats, no? No estàs per mi, no? I els nens encara més, no? Però els adults també, Jo s'intento parlar amb tu i tu estàs mirant a tot arreu. Menys a mi, bé, xec, ves. Vale? Pues els nens també, no? De vegades s'enfaden perquè diuen, escolta, no, mira, quan acabis de mirar la tele o quan acabis de fer el que estàs fent, ja, si vols estar per mi, vine, no? Per tant, en comptes d'escoltar sense massa interès, escoltar-los amb gran atenció. De vegades escoltar en silenci, perquè és l'únic que la necessita, que l'escoltem. Escoltar-lo, mirar-lo i escoltar-lo allò que ens està explicant, pues que el meu amic que estava a la cua i m'ha passat i m'ha pegat i jo què sé, no? És a dir, escoltar-lo, simplement escoltar-los, no? I en comptes de fer preguntes que no saben i tu on estaves i què feies i que no sé què, que sembla un interrogatori, o aconsellar, pues tu un altre dia el que li has de dir és, comptes d'aconsellar o fer preguntes, reconèixer els sentiments en paraules, no? Ja veig, entenc que estiguis enfadat, una situació que posa trist, no? Per un nen és difícil pensar clara i constructivament quan l'estem interrogant, quan li estem fent retrets, i tu què has fet? És que Joan m'ha pegat, i tu què has fet? Segur que tu has fet alguna cosa, no? És molt difícil quan li estem interrogant, fent retrets o fent recomanacions, no? Quan frenem l'impuls, els adults sobretot, no? Quan siguéssim capaços de frenar l'impuls, de donar consells, és quan el nen comença a elaborar la seva pròpia solució. És important, si volem fer persones que pensin, persones que resolen els seus problemes, persones que sàpiguen prendre les seves decisions, jo no he de pensar per ell. I quan li dono consells gratuïts, el que estic fent d'alguna manera és que no pensi. I quan deixo de dir-li el que ha de fer, és fàcil que ell elabori, a vegades més encertada, a vegades menys, som nens, hem d'aprendre, no? Però que elabori, això és important, la seva pròpia solució al problema, no? Un exemple, no? Si el nen té bé enfadat perquè li han pres la jaqueta, a vegades la resposta és, i què esperaves si te la deixes de qualsevol manera, que ets un desordenat? I ja és la segona vegada que et passa, no? Com és probable que a mi ja deixem en pau i oblidem tant de mi, no? Perquè en aquest cas li estem li estem fent retrets, quan realment ell el que sent és tristor o ràbia, no sé, la emoció que pot sentir perquè en un moment determinat pues, algú li ha pres la seva jaqueta, no? Hem d'entendre i dir, normal que estiguis enfadat, no? Perquè clar, la jaqueta, a més una jaqueta que t'agradava molt, no? No donar tampoc consells. Pues ara vés allà i vés a buscar-la i no sé què. A veure, deixem que ell, refrenem l'impuls perquè probablement ell busqui solucions i és el que ha de fer perquè la vida ell s'ha de resoldre els problemes, no li hem de resoldre nosaltres per ell. No? En comptes de negar els sentiments, és bo donar noms als mateixos. És a dir, entenc que estiguis trist, entenc que estiguis enfadat. Quan més ens esforcem per reduir el malestar d'un nen, més s'aferra amb ell. Al contrari, quan més el tranquil·litzem, el volem tranquil·litzar, més s'aferra. Si està enfadat per alguna cosa, ja li dic, ope, pues tranquil, no hauries d'estar tan enfadat, no sé què, encara s'enfadarà més. El que he de fer és posar-li nom, perquè això, al posar-li en paraules, el que li passa, el consola, perquè veu que algú l'ha entès. Si quan li han pres la jaqueta, en comptes de dir-li, claro, que ets un desordenat, i en comptes de dir, pues no hauries d'estar enfadat perquè és culpa teva, li dic, home, pues entenc perfectament que estiguis enfadat perquè realment era una jaqueta que t'agradava molt. Si jo l'entenc, si li poso nom al que li passa, o trist, o avergonyit, o dubte, el nom que sigui, les emocions que toca, aquí en aquest cas seria que estigués més trist, no? Perquè ha perdut una jaqueta que li agradava molt. Si d'alguna manera expresso en paraules el que sent, és quan ell se sent comprès i quan ell se tranquil·litza. Ara, si li dic, pues no hauries d'estar tan trist o tan enfadat, perquè total o més és una jaqueta, és quan ell s'enfada més, perquè algo que per ell és important, jo li dic que damunt no hauria d'estar trist o no hauria d'estar enfadat, no? Al contrari, quan li poso nom, és quan ell se sent comprès i la emoció pues, d'alguna manera s'accepta i la disminueix, no? Un exemple, si el nen està molt trist perquè li ha volat el globo, normalment diu, pues no ploris, total o més és un globo, ja t'en comprar un altre d'igual, i quan més li dic això, més plora, perquè ell vol aquell, no en vol un d'igual, no? Llavors, més plora, no? Quan jo li dic, pues clar, estàs trist perquè pues, t'agradava molt i potser no en trobarem cap d'igual com aquest, no? En comptes d'estar més trist, el nen ho accepta, se tranquil·litza i és probable que accepti un altre globus que encara que no sigui com el que ell ha perdut, que era el que li agradava tant. I en comptes de donar explicacions lògiques, el que hem de fer és concedir al nen els seus desitjos de la fantasia. Això vol dir que quan el nen vol alguna cosa que no li podem donar, ens escarrecem en donar-li explicacions lògiques de per què no pot ser. I quan més expliquem per què no pot ser, més protesta, no? Home, doncs no en tinc d'aquestes galletes, menja aquelles altres, perquè el supermercat està tancat i no n'hi havia i no sé què. Quan més explicacions lògiques li dona, més s'aferra al que vol i no al que no vol, no? Per tant, aquí moltes vegades és bo, quan entenem que desitja alguna cosa que no la pot tenir, és bo entendre'l, entendre en el sentit de dir, pues, m'agradaria poder tenir un poder, una vareta màgica per fer aparèixer 3 tonelades de galletes de les que t'agraden. Quan el nen se sent entès, entenc que realment entenem que està frustrat perquè vol el que no pot tenir en aquests moments, el sentir-se comprès fa que aquesta realitat sigui més suportable. I és probable que si jo li dic 3 tonelades de galletes, te diria, no, en 3 n'hi ha prou, no tonelades, 3 galletes, no? Perquè entén que se sent comprès, no? Que el que per ell és important, encara que pels altres no ho sigui, però podem realment arribar a comprendre'l, no? I m'agradaria tenir poders per fer-te aparèixer ara el que sigui, no? El nen, al sentir-se entès, al sentir-se comprès, al veure que el que senta és raonable, que ho pot sentir, al veure que realment les altres persones entenem el que li passa i no li neguem la seva realitat, l'estem ajudant a créixer emocionalment, a saber el que vol, a gestionar adequadament totes aquestes emocions sense negar-les, perquè quan les neguem pensem que ja no sabem a què atendre-nos i què entendre, no? Per tant, és molt important i penso que és la base per no arribar a lo que dèiem al principi, a l'edat adulta, sense saber el que sento, ni si és adequat el que sento, el que deixo de sentir. És important que l'escoltem en interès, que en comptes de fer preguntes o consells o retrets, posem nom als sentiments, que el nen realment senti que allò que sent és adequat, que no cal donar-li a vegades explicacions lògiques, sinó que podem des de la comprensió fer-li entendre que hi ha coses que no poden ser, no? No vol dir que no el deixem frustrar, se frustra, però se frustra sabent que els altres, que els de la vora, el podem entendre. A partir d'aquí, és més fàcil que el nen, si sap el que sent i pot sentir el que sent, si té calor, encara que jo tingui fred, pot sentir calor, i si no li agrada, encara que a mi m'agrada, respecto que no li agradi, el nen vagi creixent emocionalment d'una manera que el permeti sentir-se bé. I si se sent bé, és importantíssim, és la base, és la, no em surt la paraula, és el que ens porta a actuar de la manera adequada, actuar bé. Quan un nen, ho hem dit al principi, se sent bé, actua bé. I si sent bé, quan som capaços de comunicar-nos d'aquestes maneres. Per acabar, perquè vegueu que això ja no és, que és com el de sempre, no? Que fa molt de temps que anem amb aquestes coses, l'Aristòtil. Filòsof grec de l'any 384 al 322 abans de Crist.
Una frase final.
Sí. Diu, deia així, diu, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Educar la mente, molt bé, però també hem d'educar el corazón, que en aquest cas jo atribueixo a les emocions. És important l'expressió adequada a les emocions, perquè això fa que les persones ens sentim bé, i quan ens sentim bé, fem les coses bé. Lligaria una mica en tot el tema de, ja fa anys que va sortir, però encara continua estant de moda, i penso que encara és una assignatura pendent, on el tema de educar amb intel·ligència emocional, no? El tema de la intel·ligència emocional, que, com va dir el Goleman, és tan o més important, si no més, que l'acadèmica. És a dir, les persones que a la vida se'n surten són aquelles que, evidentment, acadèmicament poden funcionar, però que saben gestionar adequadament les emocions, que són intel·ligents a nivell emocional. Moltes vegades ho diem, aquesta persona és molt intel·ligent acadèmicament, però emocionalment
no.
I això fa que no pugui funcionar tan bé com podria funcionar si aquesta persona acadèmicament intel·ligent també ho fos emocionalment, no?
La compensació,
equilibri. Sempre. Les dues coses són importants, perquè si acadèmicament tampoc podem, és un hàndicap, no? Sí. Però un mínim d'acadèmic, un mig d'acadèmic, on estem la majoria de la gent, i una bona intel·ligència emocional, aquesta persona se'n pot sortir perfectament bé. Se sent bé i actua bé.
Molt bé, doncs, Rosa, ho deixem aquí. Deixem aquí i en 15 dies hi tornem.
Si hi ha alguna petició, i si no, la millor parlarem una mica més d'aquest tema.
Si hi ha alguna petició, recordin que ho podem fer trucant aquí a la ràdio, al 977 40 28 18 o al 977 40 28 31. Si no, també contactant directament amb la Rosa Barceló o contactant amb nosaltres a través del Facebook, Cadena Ser Mora d'Ebre, o a través del correu electrònic mora@cadenaser.com. Rosa, que vagi bé, i en 15 dies hi tornem aquí a l'Hora L.
Fins d'aquí 15 dies.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser, Catalunya.